Bé, doncs ho avançàvem al sumari, que demà és un dia molt important. És el Dia Internacional dels Museus i, evidentment, hem de fer una prèvia, perquè, a banda de parlar pròpiament en aquell dia, doncs, també volem explicar per a tota aquella gent que ens escolta què és el que es poden trobar, què és el que tindran obert, què és el que no tindran obert, si serà gratis o no, que aquesta també és una qüestió molt interessant. I, evidentment, per comentar-ho, ja ens escolta la cap d'àrea de Museus del Ministeri de Cultura, que és la Ruth Casabella. Ruth, com estàs?
Hola, bon dia. Què tal?
Com estàs?
Estem bé, estem animats, entretinguts i preparats per aquesta celebració del 18 de maig, Dia Internacional de Museus.
Jo crec que aquesta darrera part, Ruth, és la clau, no? És a dir, que esteu entretinguts, perquè suposo que aquests dies no heu parat, no?
En principi no parem en general, eh? T'has de dir, doncs, que la feina és molt intensa per obrir cada dia aquests equipaments culturals, aquests museus i aquests monuments que estan al servei tant del ciutadà com també dels turistes que ens visiten. Però sí que és veritat que demà és un dia especial per tota la gent que treballa als museus i que, doncs, per remarcar, per subratllar aquesta data en el calendari, oferim múltiples activitats i, com tu deies, doncs, entrada gratuïta per tothom que demà vulgui descobrir el patrimoni que es conserva en aquests museus.
De fet, em sembla que gairebé estan tots oberts de manera gratuïta, és a dir, no únicament els de govern, sinó, em sembla que pràcticament tots, eh?
Correcte, tens tota la raó. Els gestionats per govern d'Andorra estan oberts amb entrada gratuïta, però aquí haig d'agrair la col·laboració, la participació i fins i tot la complicitat de totes les persones que treballen en els museus, ja sigui, doncs, gestionats de manera mixta, privats o pels comuns. Tots ells participen, celebren aquesta Diada Internacional de Museu i podràs anar al Thyssen de manera gratuïta, però també al Museu de l'Electricitat o altres equipaments.
Per recordar una miqueta i per posar en context, aquest dia està encapçalat per al Consell Internacional de Museus i enguany, si no vaig errat, s'ha escollit el tema de Museus, Sostenibilitat i Benestar.
Correcte. Tota aquesta jornada festiva als museus, qui hi ha al darrere? Doncs aquesta institució que es diu ICOM. L'ICOM és el Consell Internacional de Museus. És una institució no governamental formada pels professionals que hi ha als museus. Professionals des dels guies als museògrafs, als museòlegs, és a dir, totes aquelles persones que fan possible que un museu conservi patrimoni, l'exposi i transmeti un missatge. A l'ICOM, el mes d'agost passat va fer una assemblea extraordinària per dir: ep, el món ha canviat, les societats han evolucionat, els museus són bàsics per a aquesta societat. Es va poder veure durant la pandèmia que la cultura era necessària per tirar endavant en un moment tan complex, però aquests museus s'han de renovar, s'han de canviar, s'han de repensar. El procés de repensar els museus va ser llarg, amb la participació de múltiples professionals amb mirades diferents i des de països diversos, i van sintetitzar, van destilar una nova definició de museus, que es va aprovar el mes d'agost de l'any passat. Aquesta nova definició de museus, hi ha una paraula clau, que és sostenibilitat. Els museus hem de ser sostenibles, des de el fulletó que fem, que l'hem de fer en paper reciclat i mirant, controlant el número de fulletons que fem, a les activitats que preparem o com gestionem les col·leccions exposades. Aquesta premissa, aquesta demanda de ser sostenible, en el cas d'Andorra també, s'adequa, doncs, amb el decret d'estalvi energètic que s'ha fet i amb aquesta mirada, doncs, que realment tot el país vol ser sostenible. Doncs els museus també, i és la premissa que ens ha llançat, el repte que ens ha posat l'ICOM, a que els museus siguem sostenibles. Però no només el 18 de maig, sinó en general. Crec que no només hem de ser sostenibles el 18 de maig, sinó durant cada dia, quan obrim la paradeta, quan obrim la porta, doncs hem de ser sostenibles. I aquesta és la filosofia que ens inspira, que hem compartit amb tots els museus del país. Recorda que nosaltres, tots els museus del país, ens reunim, col·laborem i ens coordinem mitjançant la taula de museus. I és una mica el lema que ens inspira. Tot i així, és dir-te que demà, que fem entrada gratuïta, també organitzem una xerrada. Et diràs, sostenibilitat dels museus? No. Fem una xerrada sobre romànic.
Exacte.
Per què? Perquè aquesta setmana també als museus fem la segona edició de les Jornades del Romànic. Les Jornades del Romànic van començar l'any passat i és un conjunt d'activitats que fem més o menys doncs, entorn el 18 de maig per donar a conèixer l'Espai Columba on es conserven les pintures romàniques de Santa Coloma. Però més enllà de donar a conèixer l'Espai Columba, volem donar a conèixer en general el patrimoni romànic que tenim al país, que és excepcional. I per això fem diverses activitats, entre elles la xerrada que demà oferirem a l'Espai Columba a les 7 de la tarda, és una activitat evidentment gratuïta, i la xerrada ens la fa una companya, l'Alba Pampalona, que és historiadora de l'art. Donarà una visió peculiar del romànic, no farà la típica xerrada explicant doncs, què és aquest moviment artístic, quan va durar i les obres més importants, sinó que parlarà de que molt sovint a les pintures romàniques, una mica amagats, una mica dissimulats, sovint hi trobem animals fantàstics, animals, sí, productes de la imaginació dels pintors, sovint per representar doncs, el mal, i que a vegades queden no s'acaben de veure, però és que sí que tenen una importància per entendre les pintures. Doncs demà l'Alba ens parlarà d'aquest bestiari, d'aquests animals que trobem a les pintures romàniques. La veritat és que fa bona pinta, és veritat que jo sóc una mica friqui del romànic, però pinta bé.
De fet, el títol de la conferència serà el bestiari romànic Lectio Moralis.
Exacte.
És a dir, que ja ens doneu una mica de pistes, eh?
I que serà contundent la xerrada. Dir-te també que en aquest marc de les jornades del romànic, el divendres ens n'anem a la Cortinada, perquè a l'església de la Cortinada, a Sant Martí, hi tenim un dels conjunts pictòrics romànics autèntics, aquestes no les van arrencar, no se les van endur, o sigui, són pintures bones, són autèntiques que
un
tenen
detall,
més de 800 anys, doncs explicarem aquestes pintures. I concretament, el títol de l'activitat es diu què significa el lleó de la Cortinada. Enllaçant amb el que explicarà l'Alba, clar, a la Cortinada tenim, no sé si et ve al cap, un animal blau que és com un lleó.
Sí.
Doncs explicarem les pintures i farem un petit èmfasi amb aquest animal representat a Sant Martí de la Cortinada, que ja t'avanço que explicarem, però que no resoldrem l'enigma, perquè no se sap realment què significa, llavors hi ha múltiples teories.
Clar, jo entenc, no farem spoiler a ningú, evidentment, perquè hi vagi el divendres, però clar, sí que és veritat que és un animal que aquí, com a mínim, en territori pirinenc, desencaixa una mica, no?
Sí, però ja passava que els pintors havien de representar doncs, animals, el que comentàvem abans, però que era molt possible que mai haguessin vist un lleó. Ells no tenien Instagram ni vídeos de TikTok, no podien viatjar com nosaltres i això feia que molt sovint desconeixessin la forma d'aquest animal, del lleó, però que l'havien de pintar i tot i que tenien models no ho tenien molt clar. Llavors, per això tenim aquesta fera amb aquesta llengua trífida de color blau, però és un lleó. Ah, és un llop. Un lleó potser sí que l'haguéssim vist.
Clar, és que...
Tenim... Però ja no et dic bé. No m'enredi.
Sí, perquè és veritat que desencaixa una mica, perquè el lleó històricament sempre ha tingut una concepció, a banda de ser el rei per naturalesa dintre de l'entorn natural, sempre ha tingut també una concepció d'aquesta de fera, no? De potència.
És una fera,
i de...
sí, però en el cas de les pintures romàniques pot tenir un significat positiu i negatiu. Normalment, si un animal té un significat positiu, acostuma a estar a la dreta, representat a la dreta de Crist. En canvi, si és dolent, a l'esquerra. Tot el que hi ha a l'esquerra, amb l'art romànic, estem parlant...
Sí, sí, no fem...
Dolent.
No, sí, no fem sinologies i...
No! Però sí que... Sí, no fem cap mena de comentari polític, evidentment.
Exacte.
Però sí que és veritat que el romànic és un art molt maniqueïsta i que marca molt. Dreta, bo. I el sol, i l'home... Hi ha personatges cristians, tot el que hi ha a l'esquerra, lluna, maldat, dona, i personatges pagans, podríem dir, no creients. Es marca molt, això a la romànica, és veritat que posteriorment, amb altres manifestacions artístiques, ja sigui el gòtic o el renaixement i el barroc, aquest significat es perd, però en el romànic ja apareix molt. Però no em facis dir més, perquè si no, jo divendres no sé què explicaré.
No direm res més. Només recordar que, evidentment, hi ha moltíssims museus que, evidentment, aquest dia 18, és a dir, demà, Casa la Vall, Areny Plandolit, Museu Postal, l'exposició de màgia de l'Era de Raser, Casa Rull, la Farga Rossell, Museu Nacional de l'Automòbil i, com deia, la ruta a l'Espai Columba, doncs, evidentment, prendran una important rellevància, no?, dintre de tot l'ecosistema global. Mencionàvem aquesta xerrada, però no sé si teniu d'altres activitats a banda d'aquestes dues que ens has destacat.
Correcte, hi ha la xerrada, com et deia, la visita nocturna, al vespre, a les 7 de la tarda, el divendres, a la Cortinada, i dissabte, tot el dia, a l'Espai Columba tenim tallers d'art romànic pels infants. No cal apuntar-se, és una activitat gratuïta, pots passejar, passar-t'hi, fer quatre activitats que hem preparat, i doncs el que volem és sobretot que la gent conegui aquest Espai Columba, s'hi apropi, perquè no hem d'oblidar que l'Espai Columba conserva una de les joies artístiques més importants del país, més enllà de l'art romànic, que són aquestes pintures, unes pintures romàniques que tenen més de 800 anys, que estaven a l'església de Santa Coloma i que a principi del segle XX van viure una aventura. Les van arrencar, van anar a Barcelona, de Barcelona a París, de París al sud de França, una part va viatjar als Estats Units i l'altra, en el context de la Segona Guerra Mundial, van patir l'expoli dut a terme pels nazis als jueus, perquè aquestes pintures les va comprar un expert en art d'origen jueu que, doncs, al igual que la resta de la seva gran col·lecció artística, doncs els nazis van expoliar. Les pintures van estar durant molts anys a Berlín, a Alemanya, i després, gràcies a l'esforç del govern d'Andorra, es van recuperar i tornen a estar exposades a l'Espai Columba i, a més, subratllades amb aquest videomapping que es pot veure a l'església de Santa Coloma, que et dona a entendre com eren realment les pintures, com eren fa 800 anys, plenes de color i de vida, i com aquests 8 segles, les han anat canviant, modificant, i com les tenim ara. És únic al món, això, tenir les pintures originals i el videomapping que ho complementa i ho enfatitza.
I a més et diria que han rodat bastant més que tu i que jo, aquestes pintures.
Déu-n'hi-do. I en un context, doncs, això, elles són testimoni d'aquest robatori sistemàtic que van dur a terme els nazis, que van expoliar tota Europa, que doncs van tenir diversos experts en art, que es van dedicar a saquejar els diversos països que el Tercer Reich va ocupar i que doncs també Andorra ho va patir.
Doncs mira, a banda del romànic també tenim moltes coses a explicar-nos.
Sí, i tant. Aquestes... Els museus del país, no només els del govern d'Andorra, sinó tots els equipaments culturals que tenim al país estan carregats de contingut i l'únic que esperem és que la gent en pugui gaudir, els ciutadans hi puguin participar d'aquest patrimoni i els turistes també que ens visiten. Per això convidar a tothom a celebrar aquest Dia Internacional de Museus i a participar de les múltiples activitats que ofereixen tots els museus. Recordeu que teniu més informació a la web museus.ad i que recomanem d'aprofitar doncs, l'oportunitat de visitar l'exposició Croma que hi ha al Thyssen, al Museu de Feda, la sala d'exposicions Sergi Mas de Sant Julià justament demà també inaugura una exposició. És a dir, que tenim un ampli ventall de possibilitats per participar d'aquesta intensa vida cultural que genera el país.
Mira, ara que comentaves això, per desgranar una miqueta i per aquella gent que ens escolta, Cliché del Canòlic, de Canòlic, serà bàsicament aquesta nova exposició que va des del 1900 al 1999, acompanyada des d'aparells fotogràfics, amb què podrien haver estat fetes doncs, totes aquestes fotografies que es veuran a la sala Sergi Mas. Destaca que al Bicilab també tindrem activitats.
Correcte, a més al Bicilab fa una proposta d'allò més interessant perquè ensenyarà allò que normalment no es veu. Un museu no només són les sales on hi ha la col·lecció exposada, sinó que també hi ha diversos espais, entre altres, d'emmagatzematge. I justament Bicilab, al capdavant que hi ha l'Eduard Tarrés, fa aquesta proposta de descobrir la cova d'Ali Baba, on es veuran aquestes peces que per diversos motius no s'exposen i podràs doncs, descobrir tots els tresors que per diverses raons no es presenten.
Com per exemple, fins i tot m'atreviria a dir-te una mica l'inventari, no?, o l'emmagatzematge.
Sí, perquè normalment en aquests magatzems tens aquestes peces que potser no s'exposen perquè no s'han acabat d'inventariar, no s'ha trobat tota la informació, encara els hi falta dades. És a dir, que també explicaran una de les feines dels museus, que és inventariar les col·leccions, les peces.
Per a aquells que vulguin anar una miqueta més enllà, el Museu de l'Electricitat, que oferirà també una visita teatralitzada, anomenada Faça la llum de la seva llar, que evidentment també doncs, és una proposta més, el dissabte 20 de maig a 8:15, i no vull passar també l'oportunitat de comentar, jo crec, un dels grans atractius, que és el Museu Carmen Thyssen, que evidentment també és un dels grans
croma,
atractius.
L'exposició croma. No, no ens oblidem també que Casa Cristo el cap de setmana, a més, també fa gratuïtat.
Val.
És a dir, jo crec que el Centre d'Art, el CAE, que ara just ha acabat l'exposició de la Sant Bosque, però també està obert gratuïtament el 18 de maig, és veritat que el CAE sempre doncs, ofereix gratuïtat, i no hem d'oblidar els dos museus de Canillo, la Sala Galobardes i el Museu de la Moto també oferiran gratuïtat durant tot el dijous 18 de maig. És a dir, és remarcable i cal subratllar que tots els museus participen doncs, d'aquesta iniciativa.
Al final, bàsicament, perquè qui no ho faci, bàsicament, serà perquè no tingui ganes, perquè per propostes i per activitats no serà parrut.
Jo crec que sí, que oferim un ampli ventall d'accions, d'activitats, de tallers, perquè tothom trobi el que li interessa. Jo entenc perfectament que potser a algú no li agrada el romànic. Bueno, no ho entenc. I que doncs, prefereixi una mirada doncs, més esportiva, com pot oferir el Bicilab. Però el que és interessant és que a nivell de país, els museus anem a l'hora, proposem, som actius, no esperem el públic, sinó que el anem a buscar, som proactius i que regularment oferim activitats, accions, perquè tothom s'hi senti integrat amb aquests equipaments que, com dèiem a l'inici de la conversa, també tenen com a objectiu ser sostenibles.
I et diria que no tenim res a envejar a d'altres països, perquè mira, ara m'has fet venir una anècdota, Ruth, que potser no val cas, però bueno, jo te l'explico aprofitant que tinc el telèfon. Jo fa no gaire vaig estar a Lituània, que Lituània evidentment també té molts museus, un dels quals a Kaunas, que és el Museu del Bàsquet. Perquè allà,
el bàsquet?
Sí, té un museu del bàsquet i de fet és un dels pocs museus que hi ha i a més està molt ben conservat i ja us dic, és com la meca del bàsquet, si volem dir-ho així, dintre d'Europa. I un altre dels museus que tenen a Vilnius és un museu de la Gestapo. Abans que comentaves
sí,
tu el tema dels
perquè
nazis...
Perquè ells també ho han patit bastant.
Sí, bastant. Ja t'ho penso. Perquè, a més, pots visitar fins i tot una de les presons que hi havia intactes de l'època, on es feia tot plegat. Dic això a títol d'anècdota, bàsicament, perquè considero que no tenim res a envejar a d'altres països, i més amb una oferta tan plural i diversa, no? Perquè
és
al final...
que acabes de dir. Tenim oferta plural i estic totalment d'acord amb tu, que no hem de... no estem per sota per res. Una cosa, ens hem deixat cal pal.
Ah, mira.
I cal pal que té l'exposició Refugiats, també lligat doncs, amb el Museu de Memòria que citaves.
Sí.
Cal pal, imprescindible veure aquesta exposició de Refugiats, un recorregut que se't posa en els pèls de punta, que va més enllà doncs, de... el que coneixem, que Andorra va ser terra d'acollida durant els conflictes del segle XX, és a dir, la Guerra Civil Espanyola sí. I la Segona Guerra Mundial, que no van patir directament, però sí que hi van participar acollint doncs, tots aquests refugiats, però l'exposició va més enllà i acaba doncs, amb aquests refugiats a causa doncs, del canvi climàtic, que doncs, veiem cada dia les notícies i que també l'exposició ens aporta una reflexió. Una mostra imprescindible, encapçalada per l'historiador Pau Xica, que ha fet un treball de recerca excepcional.
És que, de fet, et diria que està com revifant, no?, molt aquesta temàtica dels refugiats, evidentment també per al context global que estem vivint, però recordo, per exemple, la pel·lícula El fred que crema, o fins i tot...
El fred que crema, escenari Casa Rull, Casa Plandolit.
Per això.
Caramas Parvero, que a la sala noble de Casa Plandolit s'hi pengessin dos esvàstiques per gravar diverses escenes de la pel·lícula.
I a banda, per exemple, també el llibre del Xica, que va presentar
Correcte.
Fa no gaire, que de fet va ser un dels més venuts, o el més venut, et diria, el dia de Sant Jordi. És a dir, que està revifant també una mica aquesta temàtica.
Més venut, però que costarà llegir,
Sí, ja t'ho avanço.
És intens,
Sí, jo ho comparteixo, que és una mica intens. No és apte per a tothom, si volem dir-ho així.
Però celebro que has estat un dels més venuts, perquè forma part de la nostra història.
Ruth, només vull acabar amb un apunt. Destacam abans el Thyssen, però és que em sembla especialment interessant perquè inclou també l'assistent de visita, és a dir, l'audioguia, amb la proposta de diferents recorreguts.
Totes les obres presentades a l'exposició, que estan organitzades per colors, et recomano de fer una especial atenció el Kandinsky que hi ha exposat al final del recorregut.
Val.
I, evidentment, aquí el TICE també participa amb el Dia Internacional de Museus, no només oferint entrada gratuïta, sinó també amb la disposició, amb la disponibilitat, perdó, d'aquest sistema d'audioguies que inclou doncs, també una música que t'acaba d'incloure, de formar part d'aquesta atmosfera que recrea l'exposició Croma.
Doncs estarem pendents de totes aquestes propostes. Recordar novament la xerrada a càrrec de l'Alba a les 7 de la tarda a l'Espai Columba.
Per la xerrada de l'Alba et recomano que si les persones estan, que estiguin interessades, que ens truquin al 836-908 i que reservin. Molt interessant. Jo hi aniré amb llibreta, boli i per agafar punts.
Doncs mira, anem prenent nota nosaltres també. Així que, Ruth, agrair-te moltíssim que ens hagis apropat doncs, totes aquestes activitats, desgranat una miqueta més quines són totes aquestes propostes, perquè demà serà un dia molt especial i, evidentment, també estarem allà.
Jo t'hi espero, en algun museu.
Bueno, jo, el problema és que treballo, Ruth, però una vegada surti jo em comprometo que estaré.
A les 7 de la tarda no treballo. Al matí potser t'hi pots escapar.
Mira, intentarem escapar-nos, va, però que no quedin antena, Això molt ho tallem bé. Ara mateix. Ruth, una abraçada ben gran.
Igualment, moltes gràcies.
Adéu.
Bona tarda.